Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per a la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per a tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
Litúrgia de rang universitari. Al darrer número del Catalunya Cristiana destaquem que l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona augmenta la categoria acadèmica i s'encamina a esdevenir una facultat. Juntament amb la nostra especialitat de litúrgia, som un institut amb vocació missionera, d'ajuda a les esglésies d'Àfrica i Amèrica. Manté el seu director, Gabriel Seguí.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. El temps de confinament, per ventura, ha estat un moment d'hibernació del nostre pla pastoral diocesà? L'hem ficat al congelador? La pregunta és més que raonable quan es titula el pla pastoral Sortim. Pot ser, ha semblat, que l'hem guardat al calaix una temporadeta i ara, quan progressivament anem sortint del confinament, el reprenem. La pandèmia del coronavirus no ha estat una parèntesi en la nostra vida. Certament, el temps de confinament ha estat un temps molt dur en molts sentits i la crisi econòmica i social que ha provocat és molt greu. Pensem, però, que el Senyor s'ha encarnat en tota la nostra història i sempre hi és present. I precisament en aquest temps de confinament hem celebrat la cinquantena pasqual. Crist ressuscitat ens dona una vida nova en plenitud que res ni ningú no es pot segrestar ni confinar. Sens dubte, durant els dies confinats a casa s'han aturat algunes de les nostres activitats pastorals habituals. Però el Senyor no ha estat absent. Per això, permeteu-me que us suggereixi una pregunta. Què significa, en el temps de pandèmia, ser església en sortida? Com afecta la pandèmia al nostre pla pastoral? Tornarem a la normalitat pastoral de sempre? Si la nostra mirada no es queda en un nivell superficial, ens adonarem que precisament aquests dies hem viscut experiències d'església en sortida malgrat la Covid-19, algunes d'elles inimaginables fa mesos. Com a Església a Barcelona, molts hem sortit. En el compromís i esforç de tants cristians professionals de la salut i servidors públics que han manifestat de manera coherent i profunda el seu compromís pels altres. A través d'una preocupació renovada i interès pels malalts i pels ancians. Mantenint les portes obertes de les nostres càrites parroquials per acollir i donar suport als més vulnerables, amb una cura especial per a les famílies amb problemes vinculats a l'habitatge i als aliments. I com que molts dels voluntaris eren persones de risc, molts joves s'han ofert per ajudar. Fantàstic. Sortint al balcó per viure la solidaritat i l'agraïment a través de les xarxes socials que han deixat de ser instruments dels especialistes i dels joves, hem viscut pluralitat d'experiències comunitàries, d'església universal i fins i tot de comunicació íntima. També fent experiència d'una vivència renovada de la comunió eucarística espiritual i valorant molt més els treballadors de les feines essencials i alguns dels nostres veïns que s'han ofert per ajudar els més necessitats. És evident que aquesta realitat ens ha fet sortir de les nostres pròpies seguretats i prioritats. Molts m'heu comentat que heu enyorat combregar el cos de Crist present a l'Eucaristia. Els pastors també hem enyorat poder celebrar amb la presència del poble de Déu. Hem experimentat la fraternitat des de la distància que hem viscut acompanyant-nos i interessant-nos els uns pels altres, trucant-nos, solucionant dificultats, donant-nos suport. Benvolguts germans i germanes, en aquest temps de confinament hem entrat més en la comunitat, fraternitat, i això ha suposat un sortir de nosaltres mateixos. En definitiva, tot això ens diu clarament que el pla pastoral no ha quedat fora de joc en el temps de pandèmia. Ans, al contrari, hem fet realitat el que diu el pla pastoral. Sortim!
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Mirin, el 80,5% de les entitats federades han reactivat projectes amb la participació de voluntariat durant la desescalada. En volíem parlar avui en aquest programa amb Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social. La Federació Catalana de Voluntariat Social és una plataforma de referència del voluntariat social de Catalunya. Forma una xarxa d'entitats sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement d'aquest tipus de voluntariat social. Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Jo ho intentava explicar una mica, però per qui no us conegui, què és la Federació de Voluntariat Social de Catalunya?
La Federació Catalana de Voluntariat Social som una entitat que aglutinem a entitats de base compostes per voluntariat. En aquests moments, a nivell de tota Catalunya, aglutinem entorn a 340 entitats i representem aproximadament a unes 80.000 persones voluntàries.
A més, la Federació ha publicat els resultats d'aquests mesos de desescalada i, com el mateix títol de l'estudi, com estem evolucionant?
Aviam, jo crec que l'evolució és ràpida en quant al retorn, diguem-ne, a l'activitat. Hem hagut de transformar durant 3 mesos tota la nostra activitat i adaptar-nos també a les noves circumstàncies del confinament. Per tant, hem hagut de fer molt acompanyament a través de telèfon i de videoconferències a les persones que estem atenent i acompanyant. I el retorn a l'activitat presencial està sent ràpida, sempre mantenint totes les mesures de seguretat. Per un cantó, les recomanacions que ens venen des de la pròpia Generalitat i des del Procicat, i, per altra banda, també respectant molt els àmbits d'actuació en els que ens trobem.
Quina és la realitat que han viscut les entitats i com estava afectant els seus projectes i programes de voluntariat?
A veure, la realitat és que, per un cantó, el procés de confinament s'ha respectat escrupolosament. Sí que ens hem ressentit a nivell econòmic, perquè hi ha finançaments que estan en l'aire, tant per part de les administracions públiques encara, com per part d'empreses col·laboradores o persones particulars col·laboradores, moltes vegades que estan patint ERTOs o estan patint situacions delicades econòmicament i que, per tant, hi ha una repercussió en les pròpies entitats. Per altra banda, sí que la major part dels projectes els hem continuat fent, però alguns d'ells els hem hagut de transformar, com us deia abans, per adaptar-nos a les noves circumstàncies. És veritat que quan estem acompanyant a persones en situació de vulnerabilitat, el contacte directe i permanent és importantíssim i, per tant, fer una tasca per via telemàtica complica molt.
El 19,5% de les entitats, però, no han pogut reprendre l'activitat. Per què?
A veure, bàsicament, els motius de no reprendre l'activitat presencial amb el voluntariat té a veure amb l'edat del voluntariat. Hi ha entitats que el seu voluntariat és major de 65 anys i, per tant, encara hem de ser molt previsors en aquest sentit i no precipitar-nos. Per altra banda, hi ha entitats que en aquests moments estan prioritzant el retorn dels professionals, però prefereixen endarrerir una mica el retorn del voluntariat al mes de setembre, quan acabi, diguem-ne, l'estiu. I després hi ha determinats àmbits d'actuació que també són més delicats, que poden ser més vulnerables, per exemple, a l'àmbit sanitari o a l'àmbit penitenciari. Llavors, si no hi ha unes indicacions clares per part dels departaments corresponents de com es pot reincorporar aquest voluntariat, preferim esperar una miqueta per no precipitar-nos, diguem-ne, i ficar la pota en aquest sentit.
Per tant, la represa de l'activitat també ha afectat a l'edat dels voluntaris?
Evidentment, en aquests moments pràcticament el 83% del voluntariat que s'ha reincorporat a l'acció directa és voluntariat menor de 60 anys. Per tant, entenem que les persones més grans de 65 anys són un perfil de persones vulnerables, segons ens han anat indicant els epidemiòlegs i els sanitaris, i per tant, en aquest sentit, hem de ser també hem de protegir els propis voluntaris. Per tant, no, entenem que no s'han d'incorporar de manera presencial en aquests moments. Sí que estan fent també, a vegades, accions de suport per altres vies, però l'activitat presencial entenem que sobretot la gent jove és la que es pot incorporar de manera presencial.
Ara em parlava d'aquesta poca regulació de la que se'n feia ressò, de la que s'encaixava, d'aquestes línies no sempre clares a l'hora de seguir doncs, les mesures de seguretat que haurien de fer els departaments. Hi han trobat poc recolzament per part de l'ens públic?
Aviam, aquí hem treballat molt coordinadament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en quant a anar transmetent les indicacions en tot moment. Em sembla que han sortit 9 comunicats d'indicacions respecte al voluntariat i les seves accions des del primer moment, quan ens vam començar a confinar, fins ara al moment del desconfinament. Per altra banda, sí que és veritat que hi han hagut indicacions poc clares i moltes vegades des de la pròpia administració s'ha traslladat la responsabilitat a les pròpies entitats a l'hora del retorn a l'activitat presencial. I llavors moltes vegades els protocols no són clars i hem demanat una mica més de claredat en els diferents departaments de la Generalitat perquè ajudin el voluntariat a poder retornar a la seva activitat.
Una part del gruix del voluntariat del nostre país, i sempre ho vull recordar perquè em feia molt èmfasi l'enyorat Carles Capdevila, són els monitors. Els monitors que fan voluntariat social i s'encarreguen de nanos, a vegades amb problemàtiques, a vegades no, i se'ls enduen de colònies. Està sent un problema tot aquest món?
A veure, ha sigut un problema molt gran totes les incerteses que hem viscut fins fa 10 dies, aproximadament. Uh-huh. L'any passat, la setmana passada ja van començar molts casals a nivell de Catalunya, casals d'atenció als infants, sobretot més vulnerables, i aquesta setmana reinicien molts altres casals i activitats de colònies. Sí que és cert també que per un cantó hi ha hagut entitats que no s'han atrevit a posar en marxa aquest tipus d'activitats, i ja us dic, per la poca claredat i les indicacions confuses que hi havien, i per aquest fet que es traslladava a les pròpies entitats la responsabilitat íntegra de si hi havia nous rebrots o contagis o el que sigui, com a mínim hi havia una gran incertesa que aquí les entitats no tenien clar què podien fer i què no podien fer, i això ha provocat que es cancel·lessin determinades actuacions, sobretot a nivell de campaments, de colònies, etc. Em sembla que aproximadament un 40% de les activitats s'han hagut de cancel·lar per aquest motiu, però la resta, el 60% restant, estan en marxa, i mica en mica, també és veritat que la setmana passada hi van haver noves indicacions que també relaxen una mica més les dificultats de poder fer uns casals i unes colònies aquest any amb la nova realitat amb la que ens trobem.
Quines mesures s'haurien d'aplicar a partir d'ara per evitar tots aquests efectes dels que estàvem parlant d'aquesta crisi sanitària en el voluntariat social?
Aviam, les mesures, sobretot les de prevenció, que hem de complir tota la ciutadania, les distàncies de seguretat, la higiene, sobretot de les mans, el portar mascareta, aquestes són unes mesures globals que ens afecten a tothom, també en el voluntariat. Sí que és veritat que, per una altra banda, hem de tenir molt en compte que fins ara hem patit una situació d'emergència sanitària molt important, però la situació, ara que ja ha retornat més o menys a la normalitat el tema de l'emergència sanitària, sí que hem d'indicar que hi ha una emergència social que va a més, que setmana que passa, setmana que es complica, i que, a més, va per llarg. I aquí hem de dedicar-hi molts esforços, tant les administracions públiques com les entitats del tercer sector, i, sobretot, molt recolzament per part de l'administració pública a nivell econòmic, perquè s'ha d'invertir molts diners en poder fer front a aquesta emergència social que tenim en aquests moments ja al davant nostre.
Tot just ara parlava d'aquests esforços. Quins són els serveis que oferiu des de la Federació?
A veure, des de la Federació, per un cantó, donem suport a totes les entitats de voluntariat, en tots els sentits, facilitem assegurances pel voluntariat, facilitem formació específiques o més generals al voluntariat. Facilitem la interlocució també amb les diferents administracions públiques, facilitem la possibilitat de participar a nivell d'elaboració de polítiques socials i en definitiva, representem a tot un gruix d'entitats i de voluntariat que ens sembla que han de tenir paraula també en el funcionament de la nostra societat i en les propostes també de nova construcció de la societat que tenim entre mans.
Després de tot el... Començar el programa parlant d'això, Després de tot el que hem passat, hi ha un cert pessimisme que flota en la societat i ja es comença a dir que després de tot no hem après gaire cosa. I deia que jo m'hi revolto una mica contra això. Després de tot plegat, serem més solidaris?
Jo crec que la solidaritat... Catalunya és un país solidari per principi. I des de tota la seva història, i jo crec que en això hem d'estar molt orgullosos, i parlant des de la perspectiva del voluntariat, som un país que tenim el voluntariat molt desenvolupat, que la gent està compromesa, no només en moments d'emergència com el que estem vivint ara, sinó al llarg de la seva trajectòria històrica, i molt compromesa també amb les persones en situació més vulnerable i per intentar integrar-los, que no quedin al marge de la nostra societat. Va? Mm. I això ho vull posar en valor. En aquests moments a Catalunya tenim entorn a 510.000 persones compromeses a través de voluntariat, en diferents àmbits, no només a l'àmbit social, però sí en diferents àmbits, i crec que des d'aquest punt de vista som un país molt, molt solidari i molt compromès. Sí que és cert que, per exemple, en aquesta situació d'emergència, ha començat també a comprometre's tot un sector molt més jove, de persones o estudiants o de primers anys de treball, etc., que durant aquest període, com que no tenien la seva activitat ordinària, diguem-ne, han posat en marxa o s'han implicat en projectes de voluntariat molt necessaris i de molta urgència. El gran repte, penso, que tenim en aquest moment com a país és com podem oferir i com podem integrar a tota aquesta gent jove que s'ha incorporat en el voluntariat a fer voluntariat no només en un període d'emergència, sinó a llarg termini, mig llarg termini, perquè les persones vulnerables estan amb nosaltres tots els dies de l'any i, per tant, el compromís és necessari amb una continuïtat al llarg de tot l'any.
Per qui vulgui saber més, per més informació, www.voluntaris.cat. Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel, segona vegada.
I volíem acabar programa i setmana de molt bon humor, i és que l'Ariadna Bosch, l'Ariadna Vila, la Núria Rosson, la Ceci Cuadrado, la Clàudia Cantó, la Berta Parra i la Mariona Serra són estudiants de cinquè de primària i les autores de Set amigues i un robatori misteriós a Egipte, un llibre que s'ha posat a la venda i que té com a finalitat, atenció, recaptar diners per l'Hospital Amic de Sant Joan de Déu. Núria Rosson, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Mariona Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quants anys teniu vosaltres?
Jo 12.
Jo 12.
12 anys i ja sou escriptores, eh? D'on surt la idea de fer un llibre?
Doncs el nostre llibre va començar el segon trimestre de cinquè de primària a la classe d'informàtica i les amigues vam tenir la idea d'escriure un llibre. I aleshores, de pati per la tarda a casa, escrivíem totes. Llavors, una de nosaltres, la Clàudia, va estar ingressada a l'hospital uns quants mesos i això va fer que estiguéssim connectades amb ella escrivint el llibre.
Mariona, per què el llibre tracta d'Egipte?
Doncs la veritat és que va ser de cop vam triar aquesta idea perquè ens va sortir així, com ara mateix ja us avanço que estem escrivint un segon llibre que és de Tòquio, ens va venir a aquesta ciutat, no sé, ens va venir perquè sí, i la veritat no havíem planejat de què ho faríem, sinó que una de nosaltres va proposar-ho i tots vam estar-hi d'acord.
Núria, és difícil escriure una història, un llibre, amb tantes mans? Com us posàveu d'acord amb la història?
Doncs cada una, doncs es pesava les seves idees i llavors les vam ficar totes en una i allò va ser seguir ser com escriure totes el llibre amb tantes mans.
Recordem que avui estem parlant amb Núria Rosson i amb Mariona Serra, formant part d'aquest grup de set amigues que han fet un llibre amb tan sols 12 anys i amb tan sols 12 anys doncs tenen la finalitat de recaptar aquests diners per a l'Hospital Amic de Sant Joan de Déu. Mariona, si haguessis de dir-li a algú, compra aquest llibre perquè la història anirà d'això, com li explicaries?
Sí, la veritat és que aquest llibre és una història de solidaritat i amistat perquè totes hem estat molt unides a través d'aquest llibre i ens hem ajudat molt, i jo penso que és una gran història, sobretot perquè comprant aquest llibre els diners van a Sant Joan de Déu, que jo penso que això és una cosa que és per fer l'estada més agradable als infants, i jo penso que és algo molt bonic.
Núria, d'on surt aquesta idea de donar tots els diners que es guanyin amb un llibre com aquest a l'Hospital Amic de Sant Joan de Déu?
Doncs una de les altres, que és la Clàudia, va estar ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu uns quants mesos. I això va fer que estiguéssim en contacte amb ella i escrivint el llibre i ajudar-la.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Si no m'equivoco, ahir, Núria i Mariona, vau fer una signatura de llibres a Girona, us va rebre l'alcaldessa, la Marta Madrenas, el bisbe, en Francesc Pardo. Com heu viscut tot aquest dia?
Doncs que va ser molt xulo perquè la veritat és que tothom va estar, bueno, tothom ens va agrair molt i tot això, tant el bisbe, la Marta Marenes estava molt agraït i també els mitjans que ens van preguntar, bueno, la veritat és que ens ho van passar molt bé i penso que estem fent propaganda en el bon sentit, que estem ajudant a persones que malgrat la seva estada, que potser no estan passant un bon moment a l'hospital, d'aquesta manera estem fent que els infants tinguin una bona estada a l'hospital i puguin estar contents malgrat la situació que estan vivint.
Ara la Mariona ens explicava com en aquest dia d'ahir, que van ser amb, ho recordàvem, amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, amb el bisbe Monsenyor Pardo, van fer una signatura de llibres. Núria, heu pogut compartir moltes coses amb els lectors o no?
Sí, la veritat que hem compartit moltes coses, ja que ens envien fotos de com llegeixen el llibre i aquestes coses. I sí, ens ha agradat molt, la veritat, aquesta experiència.
Mariona, ens explicàveu abans que teniu un altre projecte, un altre llibre entre mans, entre aquestes set mans, que va a Tòquio, eh?
Sí.
Com va aquest projecte? El teniu ja enllestit o encara no?
No, a veure, encara no l'hem acabat. El vam començar al principi d'aquest curs i, bueno, ja estem... bueno, sobretot a l'estiu, que tenim més temps, perquè, clar, ara estàvem encara en el col·le i durant el col·le sí que tenim temps, però no tenim tant. Llavors, a l'estiu també és una manera de passar el rato i escriure que també fem més coses i no estem tan avorrides.
Núria, ara m'explicava la Mariona també, que heu anat al col·le. Deixeu-me que us pregunti com heu passat aquests mesos de confinament sense col·le.
Bé, jo hem passat una mica avorrit, perquè com que no podíem sortir ni fer res, però per sort, com que tenim el Google Drive, que és per on fem el llibre, doncs això també ens dona per connectar-nos i seguir llamades i tot això.
Déu-n'hi-do fer un llibre amb tantes mans, amb Google Drive, amb tota la tecnologia i amb tan sols 12 anys, amb tota aquesta finalitat de recaptar diners, recordem-ho, per l'Hospital Amic de Sant Joan de Déu. Deixeu-me que us pregunti, per últim, Núria, Mariona. Primer la Mariona, va. De gran, escriptora?
No, jo... Bueno, a mi m'agrada molt escriure. Vaig en un curs de Massanet a l'escola d'escriure amb més gent. M'agrada molt escriure i això, i bueno, també podria fer-ho de gran, però a part d'això jo vull ser veterinària perquè m'agrada molt els animals, però no dic que no escriure llibres quan sigui gran.
Núria.
Doncs jo el mateix, però jo en canvi jo vull ser escriptora, ja que de gran vull ser filòloga en anglès i això m'ho dona moltes portes obertes per traduir llibres i fer llibres en anglès i aquestes coses perquè els infants aprenguin.
Mare de Déu, quin futur ens espera amb aquesta joventut i amb aquest talent. Per cert, un llibre, Set amigues i un robatori misteriós a Egipte, que podem trobar a totes les llibreries, eh?
Sí.
Sí, eh?
No, bueno, a totes no.
A totes no, eh?
No, les podeu trobar a les llibreries, per exemple, a Barcelona, a la Garbi, que està a Via Augusta.
Sí.
A Girona, a l'Empúries, a Santa Coloma de Farners, a les llibreries Botinyà, l'Antull, el Ninot, Papeleria Roger i Art d'en Lluc.
Déu-n'hi-do.
El Ninot.
Déu-n'hi-do.
Ah, i a Sant Antoni de Calonge, a la llibreria del Mau.
Escolta, que qui es quedi sense que sigui perquè vulgui. Compreu-lo perquè val molt la pena i a més té una destinació benèfica amb l'Hospital Amic Sant Joan de Déu. Núria Rosson, Mariona Serra i també a totes les altres nenes que heu participat en aquest llibre, moltíssimes gràcies.
De res.
Una abraçada molt gran, d'acord? Cap a Girona.
Moltes gràcies.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.